entre cometes, bueno, i posar
correcte,
els que millor estan
correcte.
Al camp.
Els que vegin més ganes de guanyar
això,
el partit.
Això també, de vegades nosaltres mateixos hem vist jugadors a l'11 que tampoc entenem per què estan aquí. Sabem que hi ha altres millors, al cas de Lamine. Mm-hmm. Lamine és veritat que ara mateix no està al nivell que estava amb aquell super Lamine, però és que l'altre dia surt i les dues primeres accions són millors que les de Rafinha i Ferran Torres en 60 minuts. Llavors, vale que se l'ha de cuidar, però si ara mateix és un dels millors jugadors...
Quan volava, quan volava el vas cuidar, cosa que crec que jo ningú va criticar, no? Però ara, diguéssim, li està costant tornar a entrar i és el revulsiu, no? Però de titular, no. Jo crec que jugarà diumenge. Jo crec que jugarà de titular, sí, crec. Perquè... Però és que, a més, el Barça hi ha una cosa que jo no entenc i a veure si vosaltres m'ho podeu explicar, que és l'amplitud. És un equip que no dona amplitud. Fa el camp petit en comptes de fer-lo gran, no?
Doncs fixa't que...
Rafinha per dins, Joao Félix per dins, tots els migcampistes per dins...
Lamine no li deixen ficar-se per dins.
Està enganxat, eh?
Fixa't en això. I és una de les coses que a ell li agrada molt, rebre la pilota, ficar-se per dins, poder xutar... I ell, les consignes que té són rebre la pilota enganxat a la línia de banda i jugar-se-la i centrar. Clar, la resta de jugadors no tenen aquest perfil, però és que si vols jugar amb extrem purs... Has de tenir jugadors d'aquest perfil o crear-los?
Sí, és que has de buscar una mica ser imprevisible, sí. I aquesta imprevisibilitat te la dona jugadors com Lamine. És que si no les defenses rival, sigui el Shakhtar, sigui l'Athletic Club o sigui el Celta, ja saben el que faràs.
Clar,
perquè tenen estudiat al mil·límetre.
Valde, fins ara, ja apareixia des de darrere, sorprenia, ara amb els canvis de sistema, tot Valde està fixat allà, com un monigote, ni sorprèn, ni rep pilota, els rivals ja el coneixen... Vull
dir, contra un no és la seva virtut.
No, t'has tornat molt previsible.
Sí, sí, i amb això de l'amplitud et sumaria a que al Barça li falta profunditat, que per mi és el que més... O sigui, el que hi ha partits que dius que no hi ha ningú que
ningú
vagi
que es mogui, a espai, ningú que es mogui, sí, el dia del Shakhtar es va veure clarament.
És que jo crec que són claus les figures de Pedri i de Jong.
De la segona línia, no?
Sí. Per proposar aquesta profunditat, perquè tenen la vista que altres no tenen, que potser té Gundogan, però bueno, Fermín encara no la té, Gavi segurament no és el seu fort la darrera passada, en canvi Pedri, Frenkie de Jong sí.
Però Lamine, per exemple, la pilota al peu, Lewandowski, òbviament, també, Joao Félix també, i l'únic futbolista per mi d'atacants, a part de la segona línia, atacants que et demana la pilota a l'espai, és Rafinha, és l'únic, i per això quan parlàvem a l'estiu, i ara me'n recordo que fa un any parlàvem de l'absència d'Aubameyang per al gol i tot, i ara a vegades hi ha partits aquesta absència d'Abde, que era un jugador que vas deixar-te perdre per uns diners, encara un jugador que com a mínim va a l'espai, però és que no en tens a cap, que és l'únic, és Rafinha, que per això la Marta deia Lamine està millor, clar, però és que si no hi ha Rafinha no hi ha ningú que vagi a l'espai.
Però és que abans d'arribar a aquesta segona línia i aquesta tercera, la rematada, s'ha de treure la pilota del darrere. I
un altre dels problemes.
A mi em sap molt greu veure que Xavi digui que és el que s'ha treballat durant la setmana i que contra la Real no sortís ni una vegada fins als últims 5 minuts i contra el Shakhtar tampoc. Veus el Girona? Tia, que el Mallorca n'hi fot una a Montilivi i n'acaben fotent 6.
I el mateix Shakhtar, la jugada del gol que
fa... I el Barça no pot amb el Mallorca, no pot treure la pilota a jugades.
Perquè hi ha mecanismes que no deuen estar treballats, Francesc.
Sí,
perquè
sí.
Que no sortís ni una vegada del darrere, i ara és perquè estem parlant de la sortida de pilota, però tres quarts de mateix amb la pressió alta, que era una cosa que a mi m'encantava de Xavi i del seu equip la temporada passada.
De fet, bueno, aquesta famosa reunió que hi va haver aquesta setmana després de perdre Hamburg, mitja horeta entre Xavi i els seus jugadors, una de les conclusions a la qual arriben, i segurament aquí la Marta ens pot aportar més des del punt de vista tàctic, és que no estan ben col·locats al camp. No estan ben col·locats per atacar, però tampoc per defensar, per
pressionar. A més, hi ha molta distància entre línies i això fa que no arribis bé a la pressió i que en sortida de pilota no trobis companys i passades properes. Llavors, és un dels problemes del Barça, la separació de línies. Jo no sé, jo me'n recordo del Barça de Puyol, que Puyol li era igual, fixava la línia a mig camp i si havia de córrer, corria. Però estaven tots junts, la pilota viatjava junts i arribaven tots junts. Aquest Barça
no serà perquè no tens centrals correctors com Araujo i Koundé, eh?
Correcte.
Sí,
o para perquè juga Íñigo Martínez, això afecta...
Sí, tampoc és un tema d'ara. És un problema que jo ja vaig veient fa temps, que hi ha molta separació entre línies.
Sí, sí, quan et superen la primera línia de la pressió, corres enrere. Llavors et replegues. Però això, el Barça ho fa... Aquesta temporada ho fa bastant. i a principi de temporada replegava malament, a més i replegava molt, molt dins de l'àrea, i crec que això sí que ho va millorar una mica. Però, per exemple, amb la sortida de pilota, jo el que a mi m'agradaria que em donés un entrenador és un pla de partit, d'acord, perquè segurament la Real pressionarà així o el Shakhtar et pressionarà així, però també interpretar si el pla de partit no és el pla de partit que t'estic ensenyant.
Canviar, no?
Exacte,
certes dir, cosetes...
Educar el jugador perquè tingui la capacitat que, si no és el pla de partit que t'estic ensenyant a la pissarra o que t'estic ensenyant aquí en el PowerPoint abans de començar, que tinguis, doncs, capacitat per poder-ho interpretar. I això, per exemple, o sigui, si tu agafaves o tu agafes al City o tu agafes a Girona, que parlàvem del Girona, estic segur que Aleix, que avui, per posar un nom, que avui és superemblemàtic,
ara en parlarem,
sent sí. Convocat, no? Estic segur que Aleix no fa el que Mitchell li diu a la pissarra només, perquè el que passa a la pissarra després arriba al camp i potser en comptes d'aquell interior hi ha un altre jugador que et ve a pressionar, però l'ha educat perquè interpreti el joc també mentre està jugant. I jo crec que això és el que hi ha molts jugadors del Barça que els hi falta en aquest punt.
Però jo veig també un problema aquí, i té tota la raó el Marc, i jo veig un problema de falta de líders al camp. Perquè en els equips que estàs dient sempre hi ha un, dos, tres jugadors més veterans, el que sigui, que interpreten millor el joc, que davant de situacions complicades tenen recursos i ells mateixos són capaços de reaccionar dintre del camp, i això els jugadors del Barça han de ser capaços de fer-ho. De vegades el pla de partit no surt, de vegades la pressió te la canvien i no t'està sortint el que has treballat. Pues tu has de tenir la capacitat de reacció més enllà de que l'entrenador pugui dir, però és que de vegades és molt, molt difícil dir-ho des de la banda. Han de ser els jugadors, per mi falten líders al camp. Jo més enllà de Gavi algun partit que o fins i tot Joao Félix algun partit s'ha tirat l'equip a les esquenes. Em falten líders al camp, em falta gent que tiri del carro, que enxufi l'equip, que, saps, aquella empenta d'algun dels jugadors.
El que feia Marta Corredera.
No. Exacte.
Demanava la pilota i deia, dóna-me-la a mi, que aquí no la perdo.
Jo la perdo, no?
Sí. Estan d'acord, no? Estan d'acord?
Doncs això. Sí, jo vaig estar al partit de Noeta, és que no veies ningú. Ja no demanar la pilota, sinó fotre quatre crits.
Sí. Gestos de desesperació, de Gundogan, de dir, ostres... Sí, però molts gestos, veus molts gestos en aquest últim partit.
Sí, però els gestos queden molt lletjos.
Que van en contra del que seria un lideratge, segurament. Sí. És com a...
Sí, una mica, sí. Ho arreglarem, Francesc?
Sí. És que pitjor no pot anar. És que pitjor versió... de Balde, segurament ja no la veurem. Pitjor versió d'un Cancelo desorientat ja no la veurem. És que només poden anar a acabar un. I a més, jo confio molt en la tornada de Jong, que ajuda molt en la sortida de pilota, perquè baixa a rebre entre centrals, i a més té una cosa que no té ningú més a la plantilla, que és aquesta capacitat de trencar línies, que ell solet té la porta de la zona de centrals a la segona línia, gairebé per fer la passada a Lewandowski. Jo crec que la figura de Jong es notarà molt. Ara, el que ha de fer el Barça, i aquí serà important, Xavi, és agafar una idea, anar a morir amb aquella idea, no fer invents cada dos partits, i escolta, si pots agafar una ratxa bona de victòries, i a partir de les victòries creix la moral i creix l'equip.
22 minuts i la mitjanit, hem de fer una pausa, un minut, i de seguida parlem amb el Damià López de la convocatòria de la selecció espanyola absoluta, entrarà també l'Agut a treure pit de l'Aleix García selecció, ell que era l'abanderat, doncs aquí el té, l'Aleix García a la selecció espanyola. I parlarem també, ja, mirant cap a demà, aquests partits que tenim interessants, aquest Rayo Girona i aquest Real Madrid-València, dos grans partits que veurem, com sempre, aquí a la sintonia de RAC1. Ara tornem.
RAC1. Sabies que sovint passes per davant de jardins, fàbriques i palaus que amaguen històries fascinants? Escolta-les totes al podcast Històries de la Metròpolis, la sèrie d'audiorelats que et farà descobrir el llegat de l'àrea metropolitana de Barcelona. Entra a patrimoni.amb.cat i viu els fets més rellevants de les nostres ciutats. Xarxa Metropolitana de Patrimoni, cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB, Metròpolis de Barcelona.
A Obramat sabem que, ja sigui per començar la reforma del bany o la de la Sagrada Família, el primer pas sempre és el més difícil, i per ajudar-vos obrim dos nous magatzems en només dos dies, a Vilanova el 21 de novembre i a l'Hospitalet el 23 de novembre. D'aquesta manera tenim ja 6 magatzems a la província i estem cada cop més a prop vostre per una compra fàcil i ràpida, on compren els professionals. Obramat.
un any després d'haver-te retirat, enyores molt o no? La veritat.
La veritat és que algunes coses sí, altres no.
Per exemple, les que sí.
La competició i el vestidor. I les que no, entrenar. És evident que són l'equip que ha guanyat més a Europa, però quan nosaltres guanyem, és recordat per sempre. Quan ells guanyen, és una més que, bueno, l'última que van guanyar, que va ser un miracle, no se la recordava mai.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté. On passen les coses. RAC 1. Tots som 1.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC 1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1. Amb Gerard Ballera.
I la mitjanit, aquí continuem el Tu diràs de RAC1, després de parlar una mica de la situació del Barça i del que li està passant a l'equip de Xavi Hernández. Recordo diumenge a un quart de cinc de la tarda, des de les 3 a RAC1, aquest Barça a la vés. Demà, evidentment, farem tota la prèvia, amb la convocatòria. Demà també parlarà Xavi, a veure que, quines explicacions dona el tècnic del Barça abans del partit de diumenge. I tindrem convocatòria, farem l'11 també, etcètera, etcètera. De moment, avui no jugareu.
Avui no hi ha.
Encara, aquí, encara no, perquè sense convocatòria és molt
atrevit.
Envieu-me'l si voleu i després traieu pit. Com traurà d'aquí uns minuts el Miquel Agut amb l'Aleix García a la convocatòria de la selecció espanyola
absoluta? Només ve treure pit els divendres.
Sí, sí, ve treure pit. Va, què vols que faci? Ja?
Ja pot, pot, pot.
Damià López, bona nit.
Què tal, Gerard? Bona nit.
Bona nit. A veure, abans de que entri l'Agut i parli de l'Aleix García, llista de 25 jugadors hem tingut avui pels dos pròxims partits de la selecció espanyola absoluta. Què n'hem de dir d'aquesta llista?
Bé, doncs són els dos últims partits de l'any per tancar la fase de classificació de l'Eurocopa. Espanya ja està classificada, però encara li falta assegurar la primera posició del seu grup per poder ser cap de sèrie al torneig i evitar així les millors seleccions. Dijous, Xipre, Espanya a Limassol i diumenge, Espanya, Geòrgia a Valladolid. Quatre debutants. Aleix García, que es convertirà, si tot va bé, en el primer jugador a la història del Girona en jugar amb la samarreta de la selecció espanyola. De moment és el primer convocat. També debutant Alejandro Grimaldo, Àlex Remiro, el porter de la Real Societat, i Rodrigo Riquelme. Quatre del Barça, Íñigo Martínez, que torna a la selecció espanyola després d'un temps, Gavi, Ferran Torres i Lamine Yamal. Absències destacades, Valde, per decisió tècnica, haurà de guanyar-se el lloc, i Pedri, acabarà de recuperar-se a Barcelona. Luis de la Fuente tampoc ha convocat Ansu Fati. L'equip més representat és la Real Societat. Cinc jugadors, Remiro, Lenormand, Zubimendi, Mikel Merino i Oyarzabal. I això que des de Donosti en demanen més. Es pregunten per què no hi van Brais, Zubeldia o Barrenechea. El seu tècnic, Imanol Alguacil, ha dit avui, irònicament, però ho ha dit, que hi van cinc i que no hi van tres més perquè ja li fa vergonya portar-ne tants a De La Fuente. Ara mateix, la Real Societat és la base de la selecció espanyola, igual que ho va ser al Mundial 82.
Doncs sí, com a mínim, Brais Méndez, dels tres que diu Alguacil, com a mínim Brais Méndez, jo crec que hi hauria de ser-hi. Però qui hi és Aleix García, Dami, que debuta a la selecció espanyola.
Sí, ara veurem si debuta contra Xipre dijous o contra Geòrgia diumenge que ve, però avui Luis de la Fuente reconeixia la gran temporada de Aleix García i també del seu equip, el líder de la Lliga, al Girona.
Aleix aquí no se regala nada a nadie, ¿eh? Aleix lo ha ganado, está haciendo una campaña excepcional, fantástica, el Girona va líder. Enhorabuena al club, a Michel, que está haciendo un trabajazo genial, y se lo ha ganado él. Es un futbolista también que tiene diferentes posiciones en el campo y veremos, dependiendo de la necesidad, dónde lo ubicamos, ¿no? Pero tiene una calidad fuera de toda duda y además, insisto, ya creo que ha madurado mucho y ahora futbolísticamente está quizás en uno de sus mejores momentos.
A banda d'Aleix, un altre jugador del Girona ha tingut opcions de ser convocat, Eric García, que ha estat a la prellista. Eric està en el punt de mira de la Fuente i si continua aquest nivell amb el Girona té opcions de tornar a Espanya en pròximes convocatòries.
El líder de la campanya Aleix García Selección és el Miquel Agut. Miquel, bona nit.
Quanta estona tinc per parlar d'Aleix García? Bona nit, Gerard Ballera.
Home, no diguéssim que fins la una no, perquè tu em facis una idea. S'ha fet justícia, Miquel,
Jo crec que sí, perquè, a més, jo crec que la justícia aquesta temporada s'incrementa, perquè Aleix García està fent de Aleix García d'Oriol Romeu, per entendre'ns, si comparem el Girona d'aquesta temporada amb el de la passada, i és un registre que ell no l'hauríem imaginat mai. Quan va jugar aquí amb Machín a la primera etapa del Girona a primera divisió, 2017-2018, semblava que era un jugador una mica d'aquells de qualitat, de tocar, però que tampoc, que defugia una mica els duels, que quan el partit es complicava s'amagava, i ara és un jugador que apareix en tot moment i que a més marca, ha fet 3 gols, ha donat 4 assistències, és el segon de la Lliga que fa més passades, ho juga tot, és capità. Vaja, jo crec que no hi ha moment més just perquè Aleix sigui jugador internacional amb Espanya. A mi la selecció espanyola m'interessa més aviat poc, gairebé tant com el bolígraf que tinc aquí al davant, però realment crec que fa molta justícia que Aleix hi sigui. Ara estava fent un cop d'ull a la valoració de l'Aleix com a jugador a Transfer Market, quan estava a l'Eibar, abans de jugar a Girona, i ara mateix es multiplica per 10 aquella valoració, fruit del seu rendiment i de l'encaix que ha trobat en l'equip de Mitchell. Per tant, això reforça per mi que l'Aleix com a mínim es mereix una oportunitat, si l'aprofita o no, ja ho veurem, però que se la mereix.
L'hem sentit, no? A Girona, avui, després de la convocatòria, hem vist un vídeo, fins i tot, que ha menjat el Girona, de quan se n'han adonat que Aleix García entrava a la convocatòria, tothom l'abraçava, i després ha parlat als mitjans oficials del club.
Sí, exacte. Jo crec que avui no podrà dormir, deu estar encara contestant missatges de WhatsApp, de la llau de missatges que ha rebut, i s'ha explicat als mitjans del club, evidentment, d'allò més content, havent vist que entra en una convocatòria de la selecció espanyola absoluta, i com deien, Dami es converteix de moment en el primer jugador en aconseguir-ho. Si juga alguns minuts contra Xipre i o contra Geòrgia, serà el primer que jugui, però de moment és el primer convocat i està més content que un gínjol.
Estic molt content, sé que l'equip està fent les coses molt bé i que algú podia tindre aquest premi, però no m'imaginava que fos jo, i pues, bueno, vaig arribar aquí, que jo crec que estar a Girona sempre m'ha fet jo demostrar el meu màxim nivell, i pues, bueno, a nivell d'esforç i de compromís del dia a dia, pues, ha arribat el premi, no? Una de les opcions que teníem d'anar a la selecció era gràcies a lo que estem fent esta temporada. La figura de Mitchell també ha sigut sempre molt important aquí.
Aquest és Aleix García, com deia, els canals oficials del Girona després de la convocatòria per la selecció espanyola absoluta. Algú hi està en desacord amb aquesta convocatòria?
No. La temporada és bestial, els 3 gols, 4 assistències. Jo no he vist cap jugador que serveixi les faltes com ell. Té, per mi, el millor desplaçament al llarg de la Lliga. I bé, i el Girona, si continua així cada vegada, n'anirà portant més de jugadors a les seleccions. És una evolució natural i, escolta'm, festa grossa avui a Ulldecona.
I que ha crescut molt. I això, si puc enllaçar una mica amb el que parlàvem abans de Xavi, Mitchell ha fet créixer Aleix, i Aleix ho ha interpretat perfectament perquè té les condicions per fer-ho. I com, davant de l'absència d'Oriol Romeu, ha crescut encara més. Quan davant de l'absència d'Oriol Romeu jo tenia dubtes de veure quin paper seria el de l'Aleix i com es configuraria el mig camp de Girona, però clar, és que té la capacitat a sobre de recuperar, de ser decisiu, i la veritat, jo posant-me en l'òrbita de la selecció espanyola, no sé quin mig camp farà De La Fuente, però veig Rodri i Aleix com dos segurs amb Gavi, m'imagino un mig camp, ostres, molt potent. Sí que hi ha Miquel, i és el que ha vingut fent, jugant més Rodri amb Miquel Merino, però jo m'imagino un Rodri, Aleix, Gavi, i trobo tres jugadors potentíssims per l'onze de la selecció.
Com és de curiós el futbol, Marta, que marxa Oriol Romeu, no?, que estava sent un dels líders també. Jo diria que va destacar més Oriol Romeu la temporada passada que Aleix García, tot i que els dos van fer, crec, una bona temporada. Marxa ell, el recanvi no surt de fora, sinó que és el mateix Aleix García qui es posa a la posició de pivot, l'equip encara funciona millor i ell al final se'n va a la selecció.
Bueno, de vegades és qüestió de temps també, i de trobar la tecla amb el jugador adequat, no? En aquest cas, l'any passat potser Oriol Romeu li feia, entre cometes, una miqueta d'ombra i Aleix no acabava d'estar a la seva posició ideal, tot i fer una molt bona temporada ja l'any passat, però és que aquest any ha acabat d'explotar d'una manera brutal, no? Avui llegia que és el mig-centre de la Lliga que menys pilotes perd i el que més desplaçaments en llarg, en diagonal, realitza. O sigui, tenia un avaluació a l'equip. com el Girona, un equip com el Girona, no? Que a més ens està demostrant que li agrada jugar a la pilota, que li agrada ser vertical, pues tenir un jugador així, que a més, defensivament també t'ajuda molt, és un tresor.
Més noms propis, a banda del d'Aleix García. El de Pedri, que continua sense jugar a les ordres de De La Fuente amb la selecció espanyola absoluta. Deu ser un malson ja per Pedri i per De La Fuente, però de moment en aquesta tampoc hi anirà, com ja vam comentar ahir.
Sí, potser De La Fuente ja es pensa que Pedri té alguna cosa contra ell, però el fet és que Pedri no juga un partit amb Espanya des del Mundial de Qatar. Està ja a punt de complir-se un any. Des de llavors, sempre que hi ha hagut data FIFA, mesos de març, juny, setembre i octubre d'aquest any, Pedri estava lesionat i en el cas d'ara ja no ho està, però acaba de sortir de lesió i la Federació Espanyola i el Barça han pactat que el jugador continuï els pròxims dies a les ordres de Xavi Hernández. De La Fuente manté les portes obertes pel canari.
El caso de Pedri... Simplemente es un futbolista, antes hacía un poco alusión a que pensamos, digamos, priorizamos siempre la salud del futbolista, está recién salido de una lesión larga, sabemos quién es, Pedri no le conocemos perfectamente, él nos conoce perfectamente y contamos con él para todo, es un superclase. Entonces, en la medida que vaya estando mejor, pues tendrás como siempre las puertas abiertas de la selección.
L'estadística és demolidora, no va poder tenir en els dos primers partits classificatoris contra Noruega i aquella derrota a Escòcia, no va tenir el juny a la Nations League, que va guanyar De La Fuente, tampoc al setembre, el famós debut de Lamine Yamal, etc., sí. Tampoc a l'octubre, i ara que Pedri ja està bé, tampoc, ja només li quedaria abans de l'Eurocopa, el mes de març, que Espanya juga un amistós contra Brasil i un altre partit amistós, veurem contra aquí, i ja l'Eurocopa, on si Pedri està bé, lògicament hi anirà, no hi ha cap mena de dubte, li manté la porta oberta De La Fuente, però estaria bé que algun dia doncs Pedri estigués en condicions físiques i De La Fuente pogués comptar amb ell.
El Barça content amb aquesta decisió. Tot forma part també del malson de Pedri amb les lesions, no? Si hi hagués una certa tranquil·litat, potser si estigués mínimament a to, ja aniria. I aleshores seria De La Fuente qui l'hauria de gestionar. I tot també aquest run-run mental que hauríem de començar a oblidar. Ja sé que després no ens agrada que els jugadors vagin a la selecció espanyola, etc, etc, i que millor que estigui aquí, que es quedi aquí. Però a Pedri també, com més aviat torni a la normalitat, i d'alguna manera menys run-run hi hagi sobre la seva lesió, crec que li anirà millor mentalment, no sé què penseu.
I per això és molt important la feina que ha fet el Barça, perquè sí, és un pacte entre Pedri i seleccionador, entre Pedri i federació, però el Barça ha collat molt i bé a Pedri perquè ni se li passés pel cap, si tenia algun dubte, de marxar a aquesta convocatòria, si a De La Fuente se li corria despenjar el telèfon. Per tant, feina prèvia ben feta del Barça per evitar aquesta convocatòria que no hagués tingut cap tipus de sentit, dos partits intrascendents amb un jugador que surt d'una lesió.
És que a veure, Pedri, o sigui, desconec si De La Fuente el volia convocar o no.
No ha jugat ni de titular encara.
Vull dir, a nivell del seleccionador, jo crec que també hi hauria hagut un punt, no només des de Barcelona, sinó jo, per exemple, Alguacil, que parla dels jugadors de la Reial, si convoques a Pedri, entenc que aixequessin la veu des del País Basc per dir, però Pedri s'hi porta lesionat des del 20 d'agost, com és que el convoqueu? Vull dir que a nivell de meritocràcia per dins de la pròpia selecció també ho entenc, a part a banda de que en clau Barça també sigui positiu, però jo crec que, o sigui, Pedri ha de guanyar-se, entrar a la selecció, entre cometes, ha de tornar a estar en el seu nivell perquè perquè el convoquin. Ara jo trobo lògic que no hi hagi anat també.
Creus que és just que De La Fuente deixi descansar a Pedri i Marta?
Ja no és deixar-lo descansar, és el que diu el Marc, que no ha sigut
titular...
Bé que
és just,
no...
que és la decisió correcta.
Sí, totalment, totalment. A veure, que jugui amb el Barça primer, així de clar. Que jugui amb el Barça, que estigui al seu nivell una altra vegada, que ajudi l'equip, perquè és que lesió rere lesió, temporada rere temporada, és que al final no té cap mena de continuïtat i ha de pensar una miqueta també en el club.
De la mateixa manera que just que no hagi convocat a Valde, per
sí,
exemple,
correcte.
Crec, perquè ja ho hem dit abans, no està en el seu millor moment, i Grimaldo, que és una de les novetats, ho està fent la mà rebé al Bayer Leverkusen, i Gaia.
Totalment.
En tot cas, perquè no quedin dubtes, hem de ser justos, De La Fuente no li ha passat mai pel cap convocar, pel que sabem, a Pedri. Una conversa que han tingut i en què De La Fuente, com a home de futbol, sap que el jugador no està lesionat perquè no ho està, i tècnicament, legítimament, l'hauria pogut convocar, però en la lògica estava no portar-lo, i com apunta el Marc, hi havia altres jugadors que sí que ara mateix han fet més mèrits i tenia i era més lògic que hi anessin. Ara, també hem de dir una cosa, en l'imaginària de la Fuente està que de cara a l'Eurocopa en el seu equip titular ha de ser-hi Pedri. Aquí estem parlant de Rodri, de Miquel Merino, de Gavi, potser de Pedri, i en algun moment haurà de fer dinàmica de grup, haurà de fer entrenaments, haurà de poder parlar amb ell personalment, haurà de veure com està la cosa. I ja només...
per això dic que no ara, però sí que en les pròximes convocatòries hi haurà algú que dirà per què se'n va amb la selecció espanyola? Bé, necessita certa normalitat.
És el març, no? La propera?
Sí, la... Sí.
Home, esperem tots que al març Pedri estigui bé, físicament, que no s'hagi tornat a lesionar.
Bueno, serà bona senyal pel Barça.
Sí, exacte. Sí, que pugui anar a la selecció amb totes les garanties.
Però tu, Dami, ho sabràs bé, si aquesta convocatòria d'ara hagués arribat per ser Eurocopa, és a dir, imagina't que Pedri hagués estat dos mesos lesionat i ara hagués estat convocable per Eurocopa, l'hauria convocat.
Bueno, no? Però és que això ha passat moltes vegades, per exemple, en el cas de Xavi, que es va fer el creuat a finals de 2005, no va jugar en tota la temporada, Luis Aragonés el va esperar i va jugar al Mundial, com era lògic, i jo crec que qualsevol jugador doncs juga un gran torneig d'aquestes característiques, no? Així que era estat, de fet, el propi Andrés Iniesta al Mundial de Sud-àfrica, no entrenava, jugava només al partit, s'arriscava, però jo crec que aquest és un cas molt diferent. Sí, Pedri està bé, jugarà l'Eurocopa i així ho vol de la Fuente. Ara, en aquest cas era, jo crec que totes les parts estaven d'acord. Sí. I com diu el Francesc, jo crec que Barça i Federació han parlat també directament. O sigui, aquí hi ha hagut un pacte a totes bandes.
Però que perquè... Barça li ha tret del cap a Pedri la mínima possibilitat d'anar-hi, això és una feina que ha fet bé el club.
Diumenge titular contra l'Alavés, això ja ho hem explicat. Diumenge serà titular, no hi és Gavi. Per tant, diumenge sortirà d'inici el Canari.
Ara, és curiós ja que aquí sembla que des de l'òptica Barça no volem que hi vagin, i ara el Marc diu una cosa que des de la Real sí que volen que hi vagin. Llavors què quedem? Els de la Real volen que els jugadors hi vagin. El Guacil demana que hi vagin tots. Aquí els del Barça no hi volem. Llavors la gent, els clubs volen que... Tu, Marc, què et deien quan jugaves? Et deien alguna cosa o no?
No.
Si vols que... Jo ja no m'aclaro amb aquest tema.
Ja, jo... Si estàs bé, vas. Però clar, és que estem parlant de jugadors que poden tenir molèsties, com l'última concentració que va ser Lamine, tenien molèsties, no estàs al 100%, doncs jo entenc que el club digui, escolta, recupera't perquè la tornada necessitem. Jo entenc aquesta part del club, entenc aquesta part de l'aficionat, però és un premi pel jugador anar a la selecció. Al final és un premi al teu treball, i jo entenc a la Real. Són jugadors que estan fent molt bona temporada, que estan a un gran nivell, i que també repercussió per la Real que els seus jugadors vagin a la selecció. Vull dir, és que és un premi molt gran.
Ja, si el mateix Aleix García, estem parlant de la notícia d'Aleix García, que és boníssima. Segur que hi haurà algú a Girona que deia, no volia que anés Aleix García, anés a la selecció espanyola, ja perquè ara es pot lesionar.
No lesioni,
etcètera,
no
perquè hi ha aquesta febre amb les lesions, i més el que va passar l'any passat amb el Barça, més el que ha passat ara en aquest mes, vull dir, a més hi ha aquesta febre amb les lesions que fa que jo crec que la gent digui, no me'l toquis.
Gerard, només una cosa sobre això que comenteu ara i que diu en Dami. Jo crec que el Barça està molt acostumat a tenir molts jugadors a la selecció espanyola i a totes, i que ara mateix els jugadors internacionals pel Girona, que en aquesta tongada en són 8, ara estava fent números, i si hi hagués Couto, Miguel Gutiérrez amb la sub-21, per exemple, i Eric hagués entrat amb l'absolut, en serien 11, que seria una barbaritat pel Girona, i ja en són molts 8, 11 seria una barbaritat. Jo crec que el que fan és reflectir un molt bon moment del Girona i de la Reial Societat, i que, per tant, el que entenen els clubs és que estan premiant la feina que s'està fent. Una altra cosa és que fossin clubs que estiguessin molt acostumats a tenir molts internacionals sempre i que haguessin tingut males experiències. Jo això ho puc entendre, però crec que sobretot des del cas del Girona, i entenc que des del cas d'Imanol també, s'agafa una mica per aquí.
Clar, és que Aleix és el primer de la història, no?
Sí, absoluta.
Sí.
És una cosa increïble. Històric,
sí, per ser més exactes, no me'n recordo ara de l'usuari a Twitter, que ha dit que és el primer amb selecció espanyola absoluta, perquè n'hi va haver un amb la selecció olímpica, no sé de quin any, parlo de fa molts anys, però que la selecció olímpica no acaba de ser la selecció espanyola absoluta. Aleshores, sí que després, si quan parlem del Girona, si ho recupero i em surt el nom, us ho dic, però sí que sí, és el primer, i la veritat és que merescudíssim, com hem comentat abans. Hem parlat d'Aleix García, hem parlat de Pedri. Qui cau de la llista és Valde, Dami.
Sí, absència delicada, perquè es tracta d'una decisió tècnica de la Fuente té avís el que estem veient tots, que Valde no passa pel seu millor moment. A sobre, Alejandro Grimaldo ve trepitjant fort, José Luis Gallá manté el seu nivell i hi ha altres laterals amb els que el seleccionador espanyol sempre compta, com és el cas de Fran García. Els dos que hi van en aquesta convocatòria són Grimaldo i Gallá. Així que si Valde vol ser a l'Eurocopa de l'estiu que ve, el que està clar és que s'ho haurà de treballar.
No, solo voy a hablar de jugadores que han tenido algún problema físico, ¿eh? Vale. Valde, como otros jugadores, lo que hablo siempre es que es uno más. He hecho la referencia que he hecho al principio de la primera pregunta de Julio, y lo que tienen que hacer, y yo les animo a que sigan trabajando más, cada día mejor, que su club los necesitan y que sigan siendo mejor, porque además es bueno para el fútbol español y para la selección.
Això entronca amb el cas d'Alejandro Grimaldo, un lateral format al planter del Barça que després de 8 anys al Benfica aquesta temporada s'està sortint al Bayer Leverkusen i finalment ha rebut el premi de la internacionalitat.
En el Leverkusen juegan diferente, con otra idea, otro sistema de incluso, pero Grimaldo es un futbolista que se puede adaptar a muchas funciones. Yo lo he tenido también, he tenido la suerte de tenerle en sub 19 y conozco el potencial que tiene Grimaldo en la posición donde en un principio queremos utilizarle, que es de lateral izquierdo. Puede desempeñar esa función con la ventaja de que además de esa otros registros, esa versatilidad que, como lo ha demostrado ahora, puede jugar por dentro, puede sorprender en llegadas, no solo por dando amplitud y profundidad, sino también en las jugadas por juego interior. Y yo creo que eso enriquece mucho más, nos ofrece muchas más posibilidades también a nosotros.
Comunica l'amic Òscar Herreros que Isidre Sala és el jugador
exacte, sí.
del Girona. Eh?
Sí, sí, Jocs Olímpics del 86, no, del 68 a Mèxic.
Recentment traspassat Isidre Sala.
Sí, l'Albert Isern era l'usuari de Twitter que ho comentava, el periodista, vaja, l'Albert Isern, qui feia menció a aquesta particularitat del jugador del Girona que va anar amb la selecció dels Jocs Olímpics, però no, com insistim, amb la selecció espanyola absoluta. Queda aclarat la qüestió. De Valde, en aquest intercanvi Valde-Grimaldo, si et mires els estats de forma dels dos jugadors, Grimaldo clamava al cel que no hi anés i Valde no ha començat bé la temporada.
Valde, jo crec que és producte del nou esquema, també, on no llueix. I és a dir, Valde és un reflex una mica del que li ha estat passant en el Barça, no?, també. O sigui, l'esquema no l'afavoreix per una banda i està lluny del que parlàvem al principi, del seu millor moment. O sigui, entenc perfectament i llavors després passarem a discutir fins i tot. És a dir, no és que Grimaldo hagi passat per davant, és que ha passat per, o sigui, hi ha Grimaldo i Gallà. Per tant, Valde està ara mateix al tercer lateral esquerre de la secció García, i a Fran García també, sí, sí. Vull dir que en aquest punt jo ens podríem també començar a parlar, si ho traslladem al Barça, si Valde pot o segueix sent titular, si podem plantejar un Jo Cancelo a l'esquerra, un Íñigo a l'esquerra, o no sé, o igual que va haver-hi un dia que, o sigui, o hi ha entrenadors que col·loquen a migcampistes de laterals, ho pot fer o Xavi o no, però vull dir, si Valde no recupera el millor nivell, també es pot plantejar un altre lateral a l'hora de jugar.
És conseqüència una mica també de tot el que està passant en aquests primers mesos al Barça, clarament. De la Fuente ha estat valent, però Xavi no, clar, De la Fuente té Grimaldo, però Xavi
no, o passa, o aquesta
o passa Cancelo a l'esquerra. Marcos Alonso ja hem vist que no. Tampoc li va funcionar. Clar, aquí tens, no sé si un problema, però potser et falta competència.
Sí, Valde va aprofitar molt i molt bé l'oportunitat que se li va presentar quan Jordi Alba va començar a anar cap avall al Barça i es va començar a plantejar la seva sortida. Va fer una temporada espectacular amb la qual ningú comptava, però ara se li presenta un altre repte per culpa d'aquesta desorientació general. Ell també ha baixat el rendiment i ara li toca tornar-lo a pujar. Jo estic completament d'acord amb que Grimaldo i Gallà hagin passat per davant seu perquè ara estan millor.
És que són moments, el futbol són moments, sí. I ara mateix Valde no està bé. Però bueno, és un jugador molt jove, és que estem parlant que és molt jove, sembla que porti molt de temps i és que porta que un any, no?, pràcticament.
Sí, tu que ets tan futbolista, a més, quan és tan jove, és el que diuen molts, no?, allò de mantenir la regularitat dia a dia, és molt difícil.
I per mi l'han cremat molt ràpid. És un jugador que ha explotat massa ràpid per la davallada de Jordi Alba, aprofita molt bé la l'oportunitat perquè venia trepitjant fort, però és veritat que ara arriba un punt que l'equip no està bé i tampoc li pots demanar a ell que tiri del carro. Per simple fet de ser tan jove, de portar poca experiència, de portar poc de temps en l'equip. Té moltíssim marge de millora, no només ara, l'any passat també li passava que arribava a línia de fons i la centrada sempre ha sigut el seu punt fluix. Ha de millorar molt, que passa que és una mica la dinàmica de l'equip, no està bé ningú, ell tampoc, hi ha jugadors que li passen per davant, però per mi també és positiu que hagi passat això, perquè segurament ell farà un clic al cap i segurament reaccionarà.
Pot ser també una empenta i de dir, va, ara que no estic a la selecció, jo crec que ja hauria de ser prou motiu de pes la situació del propi equip, no? Però si necessita algun més, algun estímul més, doncs que sigui aquest. Hem de fer una pausa, però abans, rematem el que ha dit avui Luis de la Fuente i la resta d'internacionals del Barça. Alguna cosa més de la Fuente, Dami?
Sí, com és habitual, li han preguntat pels que no porta. Avui no tant per Sergio Ramos, diria que ja el donen bastant per perdut, però sí que...
Tu creus?
Sí, jo crec que hauria de sortir a hat-trick per partit, Ramos, i portar el Sevilla a la Champions. Però sí que han aparegut un parell de noms, el de Brais i amb molta insistència el de Isco.
Soy injusto con los que no vienen, porque están preparados, rinden, compiten, son muy buenos, y tengo esa sensación de que soy injusto. Pero es que curiosamente, a la vez, tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que traigo, porque son exactamente igual de buenos, de competentes, de buenas personas.
Algun detall més?
Sí.
Fermín a la sub-21, repeteix, a la sub-21 amb Santi Denia, també té opcions, d'anar a l'absoluta.
Per què no? Ara en parlàvem amb el Carles Martínez, sí, sí.
Eurocopa són paraules majors, però ja veurem. I sobre la sub-21, també Ilias Akomak ha decidit que jugarà amb Marroc. Decisió que avui, que ha pres el jugador avui, no, que l'ha pres a les últimes setmanes, però que ha explicat avui Santi Denia. Aquest tema ja portem uns quants capítols. Lamine ha escollit Espanya.
Si Lamine juga aquests dos partits, ja s'ha acabat el debat, ja no?
Sí, però està clar que...
Sí, ha triat. Sí.
I veurem Brahim, que avui li hem preguntat també a Luis de la Fuente. Brahim encara no ha escollit, no queda clar si jugarà en Marroc o en Espanya, però el tema de Brahim és que no convoquen, no? I encara no està clar com acabarà el tema d'Ibrahim. L'equip es concentra dilluns a les Rozas, ja dimarts marxen cap a Xipre, dos dies abans del partit. I per últim, avui de la Fuente ha revelat detalls del seu contracte. Té vinculació contractual amb la Federació Espanyola fins a juny de 2024, fins al 30 de juny, quan estarem a mitja Eurocopa, que comença el 14 de juny i acaba el 14 de juliol. Si Espanya arribés fins a la final, serien dues setmanes en què De La Fuente estaria sense contracte, però és una situació que entenem que la Federació Espanyola arreglarà si és que no el renova abans. A l'època Villar, a final d'any, sis mesos abans dels grans tornejos, renovaven els seleccionadors. Ara, tal com està la Federació Espanyola, no poden fer.
Ja tindria conya que fes mig torneig i el nou president digués, venga, Luis, has agotat tu mandato, tu contrato, ara pongo a otro. Ja tindria molta conya, sí, segurament que ho resoldran.
Anna, la selecció espanyola ha dimitit o ha marxat un entrenador
sí,
de
sí,
mundial,
sí,
no? De començar
sí,
mundial,
sí.
Lopetegui.
Sí,
crec
sí.
Que no va estar desencaminat de les coses que van arribar a passar.
No, ja, al mig del mundial ja seria...
Bueno, va ser, de fet, la primera gran decisió de Rubiales. Destituïa
sí.
a Lopetegui perquè s'havia compromès amb el Madrid.
Estava negociant amb el Madrid.
Va ser increïble.
Sí, saber quin és la del primer president de la federació, el nou, que tinguem a partir de l'any que ve. I per acabar, Dami, quins altres convocats del Barça amb altres seleccions estan confirmats?
Doncs mira, avui Alemanya ha convocat els dos de sempre, Ter Stegen i Gundogan, per jugar amistosos, ja que Alemanya no disputa partits oficials, en està classificada per l'Eurocopa. Lewandowski, convocat amb Polònia, es va perdre els últims partits de la selecció per lesió. Ahir França va convocar Koundé i ara pendents d'Uruguai i de si Marcelo Bielsa convoca Araujo pels partits de les eliminatòries al Mundial. Araujo és un fixe, però arrossega molèsties físiques, així que haurem d'estar pendents de la decisió de Bielsa.
No caldria.
El Francesc Latorre, doncs em temo que per poc que puguin ho faran. Això en parlarem a partir de la setmana que ve, que hi ha aturada de seleccions i posarem un Siri, que no seleccioni ningú del Barça, del Girona i dels equips que ens interessen. Dami, gràcies,
Molt bé, a tu.
Bona nit, una abraçada. Bona nit. Una pausa i de seguida tornem i anem cap a Vallecas, que ens espera un protagonista per parlar de Mitchell, l'entrenador de moda del futbol europeu, pràcticament, i de la Lliga Espanyola.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Ja has arribat. M'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
A Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Amb punt de càrrega inclòs i estoc disponible fins al 20 de novembre. Citroën. Condicions a Citroën Pures.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
70.674 70674
Sèrie
92092.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Gerard Ballera.
Minuts per sobre de la mitjanit, demà a partir de les 2 de la tarda, Rayo Vallecano-Girona. Juga el líder, juga el Girona, que té 31 punts i que defensarà el lideratge. Estem ja a la 13a jornada. I mentre ho vaig dient, penso, ostres, quina bogeria el que està fent el Girona realment aquesta temporada. Gairebé que està mal acostumant a tothom. Demà, a més, és el retorn de Michel a Vallecas. No és que sigui la primera vegada que hi va a casa seva, ja ho va fer quan entrenava l'Osca i també la temporada passada amb el Girona. Però, aprofitant que ara, a més, és un dels entrenadors de moda del futbol, volem parlar una mica dels orígens de Michel amb una de les persones que millor el coneix al barri de Vallecas. Porta, de fet, 40 anys al Rayo Vallecano. És el director de la ciutat esportiva Fundación Rayo, el José Luis Martín. Hola, José Luis, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches, buena nit.
Buenas noches. ¿Cuántos años haces que conoces a Michel, José Luis, más o menos?
Pues, 30, puede ser.
Puede ser, sí, sí, puede sí. ser. Desde...
No, 30 no, 32, si tiene... Tiene 48, le conocí con 14.
¿Cuándo fue el primer día que lo conociste? ¿Cuándo lo viste por primera vez?
Bueno, siendo un niño muy pequeño que vino a entrenar por primer día a los equipos inferiores del Rayo, de la mano de un jugador del primer equipo, y ya le habíamos visto jugar anteriormente, pero luego llegó a entrenar a las pruebas con los niños de su edad. Y ahí empezó todo.
¿Cómo de importante fuiste tú en su proceso de formación, como jugador en este caso? Porque creo que tuviste cierta importancia y él, en algunos discursos públicos, alguna vez te ha recordado, te ha citado, de hecho.
Bueno, coincidió su etapa de adolescente, y ahí es difícil, en un entorno como el nuestro, aquí en Vallecas, en donde... puedes pensar en que el sacrificio, el esfuerzo del deporte pues puede merecer menos la pena que otras cosas. Ahí, en ese momento crítico, pues la verdad que coincidimos y fue clave para que con su buen hacer y con su constancia pues tomó el camino adecuado, y la verdad que fue pura coincidencia. Yo lo único que hacía era mi trabajo, lo que pasa que sí que es verdad que todo jugador que en el Rayo le veíamos con condiciones le exigíamos mucho más.
¿Debutó con Camacho en el primer equipo, si no recuerdo mal?
No. Camacho fue el que le dio la posibilidad de entrenar con el primer
entrenar,
equipo, siendo
entrenar.
Muy joven, sí. Él era juvenil de último año, competía con los juveniles siendo juvenil de primer año y entrenábamos con el primer equipo una vez a la semana y Camacho le brindó la oportunidad de cambiar los estudios, de estudiar en otro horario y él empezar a entrenar por las mañanas.
Y ahí tú...
Y ahí empezó un poco todo, sí.
Y ahí tú tuviste también un poco de... Tuviste que mediar, ¿no? Entre Camacho y el propio Mitchell y su familia, entiendo.
Claro, Camacho quería que entrenara por la mañana, pero había que hablar con la familia porque lo importante eran los estudios. En esa época dejar los estudios hubiera sido pues muy malo y lo primero que pensamos fue en que si la familia apoyaba y la familia intentaba por todos los medios que los estudios los pudiera compaginar con el fútbol, adelante, y así fue. Así fue.
Y luego aparte de lo que ha sido Mitchell en Vallecas como jugador, cuando se retira, ¿cómo empieza en el club? Por ejemplo, como director de metodología, pero ¿cómo le ponéis en ese cargo? ¿Se pone él? ¿Por qué decís vosotros que tiene que ser el director de metodología? ¿Por qué?
Bueno, él no se ha llegado a desvincular nunca del club. Una vez que dejó de jugar, él quería seguir entrenando y bueno, siendo vecinos, estando todos los días juntos, él sabía perfectamente cómo se trabajaba la cantera en el Rayo, sabía que se podían aportar cosas nuevas y él de alguna manera programó y diseñó un programa de metodología que se lo propuso en aquella época al secretario técnico y bueno, ahí le aceptaron la propuesta. El director deportivo Fútbol Base, Juan Pedro Navarro, en paz descanse, fue el que le brindó la oportunidad y bueno, se hizo un trabajo muy, muy bueno.
¿Y en aquel momento tú ya le veías, por ejemplo, maneras de entrenador?
Ahí fue donde me di cuenta de que iba a entrenar y iba a llegar lejos, porque verle entrenar la metodología, que digamos que es un trabajo, bueno, pues analítico, muy cuidado, pero que no compites y que no tiene resultados de fin de semana, él no dejaba de inventar, de innovar y dejaba todo, ponía todo su empeño en que los jugadores progresaran y progresaran adecuadamente. Ahí es donde me di cuenta que quería ser entrenador, sí.
Y luego él rápidamente empieza, no sé si con algún otro equipo antes del juvenil, pero sí que está con el juvenil y rápidamente le viene la oportunidad del primer equipo, todo muy rápido, José Luis, y no sé si estaba realmente preparado en aquel momento, porque fue algo, como digo, muy rápido, ¿no?
Sí, estaba preparado porque él no ha dejado nunca de estar conectado con el fútbol y muchas veces el fútbol, lo primero que tienes que hacer en estas categorías es conocer al futbolista, y él hacía poco que había dejado de ser futbolista, conocía cómo pensaba un futbolista y como entrenador había tenido su experiencia a nivel competitivo en el División de Honor del Rayo, que es un equipo que siempre ha estado ahí compitiendo con los primeros de máximo nivel, y esa experiencia le sirvió para saber lo que es la competición pura y dura, el saber tomar decisiones en caliente. Eso le sirvió para que luego, vamos, no dudó en cuanto le brindaron la oportunidad de entrenar al primer equipo, no se lo pensó porque estaba preparado y capacitado, y muchas veces la ilusión mueve montañas, y en este caso la ilusión iba acompañada de mucha, mucha sapiencia detrás, sí.
¿De dónde le viene esa valentía que tiene como técnico? Tú que conoces sus orígenes, ¿de dónde crees que le viene?
Pues yo creo que eso se forja desde abajo, desde pequeño. Nosotros, bueno, podríamos hacer un análisis de los equipos en los que ha estado jugando en las categorías inferiores. Por ejemplo, un equipo como el Rayo, que se enfrenta a un Real Madrid, un Atlético de Madrid en categorías inferiores. Yo estoy seguro que en todos los equipos donde él ha jugado, cuando nos hemos enfrentado al Real Madrid o al Atlético de Madrid, ha salido a la media victoriosa, es a favor del Rayo, y eso en chavales con 16, 18 años es difícil, y él lo ha vivido del lado opuesto, es decir, ganábamos siempre a esos equipos porque se le ha transmitido desde pequeñito el ser, dentro de la humildad, el ser valiente, el no tener miedo a ningún fracaso, porque bueno, pues eso lo vivimos aquí diariamente en la calle.
Nos ha sorprendido también aquí, o nos sorprendió en su día, ahora ya no nos sorprende, que una persona de Madrid, prácticamente a los dos días de llegar, se ponga a hablar en catalán en las ruedas de prensa. A ti, que tú lo conoces, como dices, desde hace muchísimo tiempo, ¿te sorprendió?
No, La verdad que no me sorprendió. No, no me sorprendió porque, aparte de que tiene una gran capacidad de asimilar conceptos, él sabe que todo es sacrificio en la vida y que cuando llegas a un sitio donde tienes que, de alguna manera, buscarte la vida, salir adelante y hacerte un sitio, tienes que amoldarte a las costumbres, al entorno. Y eso, digamos que de alguna manera ahí me emociona un poco, porque digamos que ha hecho un poco lo que anteriormente nuestros antepasados o nuestros abuelos han hecho cuando estaban, ya han tenido que desplazarse al País Vasco, a Cataluña, sí. Y han tenido que conocer otra forma de hablar, y sus hijos, que son los que ahora mismo tienen nuestra edad, pues ahora son nacidos en Cataluña, son nacidos y hablan perfectamente el idioma, se enriquecen culturalmente. Y eso nos enriquece a todos. Entonces, bueno, a mí no me sorprendió para nada, porque es una persona que asimila todo muy bien, y él lo que quería de primer momento era convivir con el entorno de la manera más adecuada, y ahí nos dio una lección a todos.
Y mañana vuelve a Vallecas, imagino que habrá ovación y todo el mundo en pie, porque es Dios Michel en Vallecas.
Bueno, la verdad que es muy querido, sí, porque como jugador lo dio todo, hizo todo. No hay que recordar que tuvo una lesión gravísima, que al ser al final del último partido de liga la gente se olvida de eso, y el único que lo vivió fue él y su familia. Se rompió el talón de Aquiles y ahí parece como que se acabó un poco Michel, y luego volvió a recuperarse. Es decir, es una persona que es querida porque representa todos los valores que de alguna manera representamos en Vallecas, que son los de humildad, trabajo, sacrificio, constancia, saber estar, y bueno, pues como entrenador luego nos dio mucho y se le reconoce, la verdad que sí.
¿Os vais a ver o no mañana?
No,
difícil.
Yo podría hacer por verle con mucha facilidad, porque
tienes las llaves de Vallecas, o sea, tienes las llaves de cualquier puerta.
Vivo al lado de la puerta de vestuarios, es decir, vivo al lado del estadio y podría ir a recibirle, pero sé diferenciar lo que es una cosa de otra. Yo me puedo tirar 3 años sin ver a Michel y sé que nos vemos y nos damos un abrazo. ¿Por qué? Porque es de las personas que las tienes en una relación familiar. Entonces, él mañana tiene que estar centrado en lo suyo. Y yo, como sé que mañana se lo vamos a poner muy difícil los vallecanos y que vamos a intentar ganar el partido, no quiero ser yo el que le altere eso. Yo le deseo todo lo mejor al Girona y a él, por supuesto, pero mañana, como buen rayista, quiero que gane el Rayo, yo no le quiero despistar mañana. Yo mañana lo que quiero es que él haga bien su trabajo, que disfrute, que la gente le va a recibir bien, y posiblemente, bueno, pues sea una fiesta para todos, porque además es un partido para eso, para divertirse, porque estamos en un momento dulce los dos equipos, y si le tengo que ver, prefiero mejor que sea en otro entorno, en otro sitio, que no ahí, sí.
Bueno, pues la verdad es que sí, tiene pinta partidazo el partido de mañana. José Luis Martín, director de la Ciudad Esportiva Fundación Rayo, muchas gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, igualmente, un abrazo.
Un abrazo, José Luis. Adiós, que ens atén en directe a aquesta hora, t'ho diràs, abans d'aquest partit de demà a les 2:00 PM, Rayo Girona. Ara de seguida l'Agut ens farà 5 cèntims dels elogis que hi ha d'alguns entrenadors, del mateix Francisco, però també d'altres que estan elogiant el Girona. Però abans, clar, ja hem d'afrontar el partit i la prèvia parlant de que el Girona és favorit al camp del Rayo, amb tot el que això suposa, quan realment al camp del Rayo hi ha molts pocs equips que siguin favorits, no? És així, Marvà.
Sí, i escoltant l'entrevista, jo penso que amb molts seguidors del Rayo demà, quan arribi Girona com a líder, com a favorit, amb mitja de la banqueta, és inevitable que s'estirin els cabells pensant que un dels seus està a la banqueta de Girona com a rival. I Michel, jo crec que amb entrevistes que ha fet ha confessat que tant a Rayo com a com quan va estar a l'Oscar no estava del tot preparat, o ell ara es veu i sent que no estava tan preparat com està ara, sobretot per propostes massa atrevides, i en canvi amb això que deies, Ballera, és que és impressionant com el Girona demà, si guanyes, que està posant molta pressió ja a Madrid i Barça, perquè al final és líder, guanya i a sobre obliga els altres a guanyar. O sigui, ja és una característica del líder com d'un líder molt fort, no només que s'ha col·locat, sinó que a sobre guanya i t'obliga a tu, a Madrid i Barça, a sortir perquè el Girona ha guanyat i ho has de seguir fent. Vull dir que tots els sentiments d'estar a dalt de tot seran nous a l'hora de disputar-los, però tots són positius, jo veig.
I com d'important és per al Girona tenir un entrenador que ha crescut a Vallecas, amb aquests valors que ara sortien en aquesta entrevista, no? De la humilitat, de la feina, del treball, perquè ara són valors que un equip que va líder, ja, anem dalt de tot, som els millors, som els més guapos, mm-hmm. se't poden pujar els fums i llavors et fot la gran patacada. Però si t'entrena un tio que ha nascut a Vallecas, que sap el que costa guanyar-se una barra de pa, diguéssim, doncs és molt positiu.
Sí, perquè m'agradaria preguntar-li a la Marta. Clar, són 12 jornades ja. Si no se t'ha pujat al cap, si no se't va pujar al cap fa 4 o 5 jornades que ja et vas col·locar líder, és veritat que després va venir el que va venir contra el Madrid, uh-huh. potser ara ja no et pujarà al cap. Potser aquest equip està preparat, almenys per aguantar cert temps, no dic aquest ritme, però per estar dalt, vull dir.
Jo veig un equip molt preparat i cada vegada més, i al principi deia, ostres, quan aguantarà el Girona? Però és que ara ja no és anecdòtic, ara ja és una realitat, no? Que el Girona està dalt, que el Girona és capaç de reaccionar davant les adversitats quan té resultats en contra, que fa un bon joc, que mentalment estan forts, i jo no crec que se'l puja al cap, perquè també, el que dèiem ara, Mitchell és un entrenador que ja s'encarrega ell de recordar a l'equip les coses, d'on venen i d'on poden anar si no tenen el cap ben centrat. O sigui, jo crec que és un equip molt complet, que ha aconseguit formar una família més que un equip, i que tot això s'està demostrant al camp.
I des de fora també ho veuen agut, perquè avui em sembla que tant l'entrenador de la Real Societat com l'entrenador del Rayo, ex del Girona, Francisco, ho han destacat, no?
Sí, deixem que comenci escoltant només Mitchell per un instant per relacionar-ho amb els internacionals, i de seguida vaig a Francisco i a Imanol, perquè abans que parlàvem de jugadors internacionals, que n'hi ha 8 avui a Aleix García a la convocatòria d'Espanya, i que en podrien arribar a ser fins a 11 amb els noms que et comentava, de Couto, que ha jugat amb l'absoluta del Brasil, amb Miguel, que ha estat internacional sub-21 amb Espanya, i amb Eric, que era la prellista, per tant eren 3 opcions fermes però que al final no han quallat. Mitchell deia a la roda de premsa prèvia del partit que ningú no s'espanti, que si hi ha internacionals vol dir que el Girona fa bé les coses i que hi ha prou plantilla com per aguantar partits amb tanta continuïtat.
Com més jugadors estem en la selecció, millor per nosaltres, perquè vol dir que estem fent les coses bé, i sempre el descanso és, bueno, quan un jugador està bé pot jugar cap setmana, no? Cada setmana.
Aquest dubte que té permanent amb cap i cada, Mitchell, amb l'adverbi, que ja li van corregint per poder precisar exactament el que vol dir, per molt que l'entenguem. A la banqueta del Rayo, Francisco, algú que va perdre 2 promocions d'ascens amb el Girona en 15 mesos, i que si n'hagués guanyat una, qualsevol de les dues, probablement Mitchell ara no seria entrenador del Girona. Són camins els seus que es creuen. Un Francisco que avui ha parlat del seu exclub i que creu que si és on és perquè eso está guañando.
El Girona ahora mismo con la puntuación que tiene está llamado a ser equipo de Champions el año que viene, y la verdad que está jugando un fútbol fantástico, de un juego ofensivo, luego a nivel defensivo es un equipo espectacular también, y por lo tanto creo que es un equipo ahora mismo muy distanciado de nosotros y un equipo que va a pelear por estar arriba hasta el final seguro.
I aquí també li han preguntat pel Girona d'avui, és Manuel Alguacil, la Reial Societat, que avui ha fet la roda de premsa prèvia al partit d'aquesta jornada, i en una roda de premsa de gairebé mitja hora a Manuel li han preguntat pel Girona, que diuen és com aquell típic atleta que comença a córrer al principi de la marató, que es distancia de la resta i que ningú no l'agafa. Això ha dit el tècnic guipuscoà.
¿Tú qué sueles comparar esto con un maratón? Hay un keniata que ha echado a correr, que se ha ido con los buenos, incluso que se está apretando, que es el Girona. No sé qué os genera esto a los de, digamos, el segundo pelotón.
A mí nada. Es que, ¿qué vamos a hacer? Si ese que se ha puesto en cabeza lleva media de bajar de 2 horas, la Real Sociedad no va a bajar de 2 horas. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aplaudirle. Porque evidentemente ese ritmo no lo podemos seguir.
Fantàstic. El símil d'Alguacil m'ha encantat. Quan aquesta tarda els companys de Donosti, de fet, m'han fet saber que hi havia una referència al Girona en aquesta roda de premsa, m'ha semblat fantàstic. És a dir, nosaltres a aquest ritme no hi arribarem, és a dir, ja, si volen afluixar, doncs potser els atraparem, però si no, que no hi comptin, que no hi comptin, que sumem 31 de 36 perquè no hi arribarem, no? Vull dir, sempre tan sincer, i jo crec que tant, a més com amb el símil amb l'atletisme, que crec que reflexa perfectament, no? Una mica el que és una lliga, en aquell, com ell diu, una marató, vull dir que no...
I una
no
sorpresa, també.
Sí, no? Sí, sí.
Perquè la pregunta també està molt ben tirada com a nivell periodístic i hi entra perfecte en la resposta.
Ja sí, veurem sí. Fins on aguanta el Girona, però per mi justament la Real Societat pot ser el rival per entrar en zona Champions.
Sí, malgrat que avui l'Atlètic Club, com hem dit, ha guanyat 4-3 contra el Celta, se situa 5è, 24 punts, recordo, després de l'aturada, Girona-Atlètic Club a Montilivi. Teniu aquí un partit.
Un dilluns,
sí, però és igual.
A les 9, fantàstic, gràcies.
Sí, però el partit, o sigui, els 3 punts valen sí. Igual el dilluns que el divendres.
No, això sí.
I ara et queda un
això
mes sí. pel partit contra el Barça,
sí,
no?
Sí, que serà diumenge 10 de desembre a les 9 de la nit. Avui hem sabut l'horari, sí. Alguna cosa més, Agut, abans de marxar cap a Vallecas?
Sí, que ara ja surto, ara tanco la porta i surto. Ràpidament, dos jugadors del Girona amenaçats de sanció, Estuani i Angel, si veuen targeta groga no podran jugar contra l'Atlètic Club perquè ja en tenen 4, que en 2 partits de primera divisió entre els dos equips de Vallecas, 0-2 en la primera temporada, la recordarà Gerard, 18-19 amb 2 gols d'Estuani, crec que aquell dia corries per allà, i la temporada passada empat a 2 amb 2 gols de Sigankov. Tothom tranquil que arbitra González Fuertes, ai Déu meu, el VAR, el Verola Rojas.
Això serà partida 3.